Aquest dimarts a la tarda, dins de l'activitat del Festival EVA, a l'Escola Circe de Moix, al seu gimnàs, ha celebrat el que ha estat l'espectacle de cloenda de tota la proposta de l'EVA Ludens a l'Escola de Moix. Conversem amb la directora de l'EVA Ludens, la Noemí Martínez. Què tal, Noemí?
Hola, bona tarda.
I suposo que contentes des de l'EVA Ludens per com ha anat la trajectòria aquest any aquí a Olèrdola. Com heu valorat?
Estem molt contentes des del Festival EVA, que fa tota aquesta proposta d'espectacles de proximitat i de territorialitat. El projecte EVA Ludens que hem dut a terme a l'Escola Rossend Montaner de Sant Pere Molanta i a l'Escola Circell de Moja durant tot el curs, és a dir, avui és l'espectacle de final, diguéssim, de cloenda d'aquest projecte. Estem molt contentes de com ha anat el projecte EVA Ludens. Ho valorem positivament, molt positivament, tot el treball que hem fet dins les aules amb tota la canalla de 5è i 6è, i realment hem tingut una resposta molt positiva des de la canalla, des de les escoles, els mestres. Estem molt contentes.
Reivindicant l'oralitat, aquest contacte directe, la proximitat.
Sí, l'oralitat, el català, el despertar una mica l'esperit crític, el saber pensar totes aquestes històries, tota aquesta tradició oral, tota la cultura catalana que tenim, que és immensa, tant a nivell de narració com de cançó tradicional, com de glosa, romansos. Ha estat molt bonic perquè tota la canalla també ha descobert que hi ha un món que sempre ha existit però que sense ell no hi seríem, perquè tota la tradició oral és la que també ens ha fet arribar fins aquí, i aquesta descoberta ha estat molt, molt màgica.
Un bon exemple ha estat aquest espectacle de cloenda amb el Carles Alcoi, que ha explicat contes tradicionals que no s'acostumen a exposar.
Sí, no. El Carles Alcoi és un dels narradors de l'equip de l'EVA Ludens, que com bé sabeu l'EVA Ludens som a Olèrdola, però som a altres escoles del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, i el Carles forma part de l'equip de narradors de l'EVA Ludens, i el Carles explica sempre històries curioses que són contes tradicionals catalans, per exemple, que avui n'ha explicat tota una colla, i que no s'acostumen a explicar perquè no són, diguéssim, normatius, no? Són contes que no... Que les princeses no són bones, sinó que també fan coses malament, i els reis, i o sigui, estem acostumats a que els contes sempre acaben bé, no? Un happy end, i no és així.
Hi haurà...
Com la vida, perdona, com la vida mateixa.
Després d'aquesta positiva experiència, hi haurà una segona experiència de l'EVA Ludens, aquesta relació amb Olèrdola i amb les escoles del municipi?
Esperem que sí. Sabem, ens consta que l'Ajuntament està fent mans i mànigues, i que perquè aquest projecte quedi ja a Olèrdola i que sigui un projecte que es pugui consolidar a les escoles. Estem molt il·lusionades que al setembre tornem i continuem.
Bueno, sí, moltes gràcies per atendre'ns i felicitats, enhorabona per la feina.
Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per atendre'ns.
I ara conversem amb la persona que ha conduït, ens ha regalat aquests contes que han servit de cloenda de l'EVA Ludens aquí a Olèrdola, en Carles Alcoi. Què tal, molt bona tarda.
Bé, bona tarda, molt bé, molt content.
Tot just quan baixes de l'escenari d'aquest gimnàs de l'escola. Suposo que és interessant un projecte com l'EVA Ludens, que si no hi era calia inventar-lo, no?
Home, és fonamental. Estem perdent, o sigui, l'EVA Ludens el que fa és mantenir una cosa que és òbvia, que és que cal tenir narració i cultura oral per tenir una identitat i un coneixement del propi entorn. És a dir, necessitem uns marcs, diguem-ne, uns límits, unes llindes a la nostra manera de fer. I si no els transmetem, les llindes que tindrem no seran les nostres, seran les alemanes, les daneses, les holandeses, les italianes, o les castellanes o les angleses, és igual, però no seran pas les nostres.
Ah, perquè el teu repertori de contes, llevat d'algun cas concret, sobretot són contes populars catalans, no massa coneguts.
No, són contes populars d'Amades, que també hauríem d'anar a veure que, per exemple, que el Joan Amades, que és el recull més gran de contes populars catalans, que era per aquí del Penedès, el Joan Amades pràcticament no té àlbum il·lustrat, per exemple. Hi ha molt poca publicació de contes d'en Joan Amades, hi ha molt poqueta. Per què? Perquè els contes tradicionals són, bueno, parlen de gent que està malament, parlen de sang i fetge, parlen de por, parlen de coses que a la gent no es preocupen, doncs la por estar sols, la por morir, la por estar malalts, la por ser abandonats, la por no triomfar, i això ho parlen des d'un punt de vista propi nostre.
I la reivindicació d'aquesta oralitat, de la proximitat, es fa en un context com l'actual, on els infants especialment tenen molts estímuls en pantalla.
Tenim molts estímuls i estem... Tenim molts estímuls i a més estem en un àmbit en què no codifiquem. És a dir, quan nosaltres expliquem un conte, codifiquem. I el que escolta, descodifica. Quan nosaltres llegim una història, codifiquem. I el que llegeix, descodifica. Quan nosaltres passem una pel·lícula, no codifiquem ni descodifiquem. Veiem la pel·lícula. La pel·lícula pot estar molt ben feta, llavors sí que hi ha una codificació, però normalment les pel·lícules infantils i de Disney i aquestes coses, no. El que es fa amb és mostrar. És a dir, quan tu amb un mòbil, en lloc d'enviar un missatge dient hi ha una posta de sol magnífica, envies una filmació de la posta de sol magnífica, val, potser la filmació és molt eficient, però el teu sentiment, la teva codificació, el teu punt de vista, la teva personalitat, la teva identitat, no hi seran pas. El que ens interessa és transmetre la codificació, és a dir, com nosaltres veiem el món i com el transmetem als altres i com els altres l'interpreten. I llavors tenim dret a no perdre la nostra manera de veure el món i expressar-la. Per tant, l'oralitat és el punt central de la transmissió. Tens un àlbum il·lustrat i et surt un monstre pelut. Tots veurem el mateix monstre pelut. Però si jo tinc 30 crios i li parlo d'un monstre pelut...
Cadascú té el seu.
Cadascú té el seu. Tenim 30 monstres peluts. 30 monstres peluts de la gent d'aquí, que després diran el meu monstre pelut és així i el monstre pelut és així. Sí. I això enriquirà la nostra manera de pensar. Si tots tenim el mateix monstre pelut o la mateixa formigueta o la mateixa talpeta, bé, està molt bé que tenim una talpeta austríaca, però potser també està bé tenir la formigueta provençal.
Gràcies per explicar-ho i enhorabona també per la feina.
A vosaltres.
Moltes gràcies.